Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs efectivament, aquí estem una nova setmana per parlar i no callar. És el títol del programa i evidentment és el que fem aquí amb els nostres convidats que ens acompanyen per parlar de l'actualitat des dels punts de vista més diversos. Parlem de temes seriosos i de temes que de vegades podríem obviar, la veritat, perquè ho hem de dir. Ens acompanya Fanny Alifonso. Fanny, bona jornada. Ens acompanya també, com cada setmana, Núria, què tal?
Hola, molt bé.
I avui en retorna després de les vacances Enric Martí, benvingut.
Hola, ben trobats.
Comencem el parlar per no callar, a la sintonia de la teva municipal. Now the gravy trains run over you. I també comencem, com no, amb el titular de la setmana. Anem a posar la màquina d'escriure en funcionament i el titular...
El titular de la setmana.
Bueno, vale, d'acord. Anem amb el titular de la setmana. Enric, va, ja que has arribat, ens agradaria saber per tu quin és el titular de la setmana.
A mi un dels titulars de la setmana és el tema de l'aigua. Se n'ha parlat bastant del mini trasbassament a Castelló de l'aigua. I llavors, com jo estic preocupat, ja que no plou i hi ha una sequera prou accentuada, a veure si aquesta gent, pensant-se que en sobra, se me l'emporten cap a Castelló i la desvien hasta, que sé jo, hasta Venècia, hasta els canals de Venècia, saps?
Justament aquests dies parlàvem amb Manolo Tomàs en directe, sí, que la sintonia en posta ràdio, i ens ho comentava, això de que bueno, al final no diran de fer la gran tuberia, però a més d'emportar-se-la en camions se l'emportaran en pobalets, diuen això, eh?
Sí, per les nostres terres jo crec que té de ser algo que no tenim de despistar de la nostra agenda. Aquí la riquesa que ens característica és que ens caracteritza és l'arrossar, algo de taronja i algo d'olivera, i el consum humà. En el consum humà veig que no tenim problemes hasta la data. En l'arrossar jo estic veient molts de tractors que tenen una bomba al final, o sigui, acoplada a una bomba, que estan ja regant en aigua de desaigüe, que és la més dolenta, la que porta menys propietats i més contaminants, i la tornen a tirar dins el quadro perquè la carestia de la que baixa per les regadores és patent, és palesa, no? I si d'això doncs tornem a sentir, ara que venen eleccions i tal com ha dit avui l'amic Tomàs, de que potser a Castelló se molt emporten, doncs francament és algo que em preocupa. I ha dit algo que tu li has preguntat molt bé. Diu, com és que diu tantes vegades que on va l'aigua anirà l'activitat? I això abans no ho pensàvem així. Pues bueno, avui l'aigua és una font de vida igual que sempre, i les activitats que s'han muntat la part sud de Catalunya com la part nord són unes activitats que aquí als nostres terrenos venim d'un sector primari i no han liderat gent del ram polític i del ram econòmic, no han liderat aprofitant els caudals que tenim. Ni siquiera la distància que estem de Barcelona, de Saragossa i de Castelló. Ara volen fer això del corredor del Mediterrani i molt bé. Però si damunt del corredor del Mediterrani, aquí a la nostra terra, a Amposta o al Delta, va, diem-lo Delta perquè hi ha gent que és del Delta també, féssim punts de logística i punts on l'aigua sigués una de les vitals inversions turístiques, una de les vitals inversions industrials per a que nosaltres ens poguéssim beneficiar d'aquest corredor i d'aquesta distància, tancaríem un cercle econòmic i vital.
Ja veurem què és el que passa. Ja dèiem, fa dies que ho venim comentant, que surten aquestes serres d'estiu quan arriben períodes electorals. Jo també parlava amb Manolo Tomàs i preguntava: com és que després no es diu res? Sempre surt quan han autonòmiques, sí, municipals, estatals, i si tancant, fins i tot europees, sempre surt el tema i després allò queda una mica, no sé si es va treballant per baix i no es fa tanta publicitat o realment queda aturat. Núria, Fanny.
Jo penso que realment és això. Quan arriba el període electoral, hi ha partits que fan números, no? Tots els partits fan els seus números, i quan, sobretot quan són els generals, saben que a tantes comunitats autònomes o a cada província tenen uns diputats que poden sortir, i ells saben que quins botons han de tocar perquè en un lloc surtin més diputats en detriment, en aquest tema en concret, d'uns altres. Llavors jo suposo que aquí
normalment ja no tenen una votació gaire
clar,
elevada.
Jo crec que aquí el Partit Popular fa els seus números i pensa los que pugueu guanyar de País Valencià o de la Comunitat Valenciana en detriment dels que pugueu perdre o dels que em quedaré igual a província de Tarragona, pues ja em va bé, lo comido por lo servido, que solen dir. I per això aquestes coses jo penso que sempre surten en lo que diem, no? Quan venen eleccions, això que dius tu, serps d'estiu, que i damunt se'n fa molt de ressò perquè així també es trau el conflicte i bueno, jo no li veig més que això, realment a nivell ja més tècnic i de defensa del propi territori, però subscric totalment això que diu Enric, no? Però jo penso que realment això és una cosa que va pels despatxos, va passant cap als caps de campanya i ells ho van dosificant en funció del que els interessa cada moment.
Sí, perquè després ja veurem
moment.
De tot això, que és el que el Tribunal Superior de Justícia decideix, o que sí. Decideix la Diputació, o que decideix això un cop passades les eleccions, i depèn dels resultats.
Perquè després jo també penso que això va ser una moció, crec, o alguna cosa que va sortir de la Diputació de
sí,
Castelló, de la Diputació Provincial.
Sí.
Jo no sé fins a quin punt la Diputació Provincial de Castelló té
imagina't,
potestat o competències per portar a terme una cosa, una cosa d'aquesta envergadura, per demanar o quin...
Però com deia aquell, per algun puesto havia de petar, i ha petat per la Diputació de Castelló,
no,
a partir d'allí es va estirant lo fil.
És això, que si no cura fa lluent, no? Encara que no aconseguis que res, pues tu saps lo bé que queda i lo que muda, no? Aquello que diuen les dones grans, que muda molt parlar d'això.
Fanny,
què?
La teva opinió sobre
estava
el tema que ha plantejat
atenta.
Enric, sí, veig que estaves aquí obnubilada.
Jo és que quan parlen del transversal, en sèrio, és que me se fica hasta els pèls de punta. A mi m'ha donat molta ràbia perquè d'aigua és que m'on sobra. A veure, perdona, no m'on sobra. Si jo, en sèrio, si fos per a l'aliment d'aquesta gent, en sèrio, Castelló me'n llevo de la meva boca i li'n dono. Però, per a fer el que fan, és que a quin punt arriben a enganyar la gent? O sigui, a veure, tothom sabem que ho necessitem per al que necessiten, no ho necessitem per a la gent. Perquè si ho necessitessin realment per a la gent, ja farien desalinitzadores, ja agafarien aigua de la mar, li llevarien la sal i ja la farien per al consum. No, ja sabem per a què la necessiten. Pues, bueno, ja està bé de fer broma. I jo el que sempre demano als polítics que siguin clars. Sé que és demanar per a Salomó. Que un polític sigui clar i sigui sincer és demanar per a Salomó, però almenys que ho intenten. Perquè a la llarga o a la curta la veritat acaba sortint. Sempre em diu ma mare, pues, això acabarà sortint.
Sí,
i ha sortit. O sigui.
De totes maneres, penseu també que abans la portada d'aigua, crec jo, vaig a fer una reflexió, l'aigua de l'Ebre cap al Llevant era per al desenvolupisme, camps de golf, construcció, urbanitzacions... Crec que en aquests moments
ara ja no,
tot això s'ha parat. Pocs camps de golf, poques urbanitzacions, poca
poques
construcció.
Poques coses noves s'han de fer,
per
sí.
Tant,
pues mira, si la volien,
no necessiten l'aigua.
Jo si la volien per a aquestes coses ja els està bé. Ho sento, però ja els està bé. No volien per als camps de golf i vinga.
Això diem,
és veritat.
Diem que era per a l'agricultura.
Sí. L'agricultura del palet i la piloteta anar xutant.
Bueno,
home,
va. També es planta. És que vosaltres també sou molt tancats. Sou molt tancats. A veure si el césped no se sembra igual que tot.
Claro, també és agricultura.
I el césped artificial.
Bueno, seria més aviat jardineria.
Sí.
No? Enric?
Sí. Seria jardineria. El que passa que una de les poques fonts de riquesa que tenim, que jo l'únic element és que no l'haguéssim sabut explotar...
Aquí és on li fa mal el tema.
Exacte.
Perquè el Manolo Tomàs que diu allà on està l'aigua està el desenvolupament. Caram,
sí.
Doncs aquí no ho
pues
hem notat
no.
I fa anys que la tenim.
Exacte. Aquí
està... O és que se l'han d'emportar perquè allà sí que fa aquest desenvolupament.
No, nosaltres som una zona bisagra. El riu Ebre ha sempre sigut una frontera i un pas.
Aquí li falta 3 en 1, diguem-ho així. No?
Pues sí. I ens toca doblar davant de moltes coses. I nosaltres el que fem, doblar-nos.
Mos dobleguem perquè no tenim polítics competents que mos defensin el que és nostre.
És que
l'única versió és esta.
Estan
guerrera. Ja està. Què hi ha de fer? Comprar-li un traje? O i una corbata conjunt?
No.
Ho faig, ho compro, però per favor, una miqueta un polític competent davant de la gent.
Bueno, vinga, va. Titular, Fanny, ja que estàs avui aquí... Vinga, va.
Avui vaig a política, mira.
Sí, avui t'he vist que has vingut, com diries tu, una mica esbarrada.
Esbarrada he vingut. Mira, el meu titular és Obric. Obric. La Rigau, la més complidora.
La Rigau és la ministra d'Ensenyament.
D'Ensenyament, perquè... perdó, 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 la consellera. Perdó, perdó, la consellera. Perdó, perdó. La consellera.
Estaria bé que fos ministra.
La consellera d'Ensenyament.
La consellera. Jo, una cosa sí que he de felicitar. Que davant d'un departament d'ensenyament han ficat una persona que sap el que és ensenyar. Per a començar. I ha complit el que volia complir. Sabem que han retallades, han llevat més professors, no n'han ficat, tenim els mateixos professors, però hi ha 21.000 més alumnes. Què fem? Llevem la setmana blanca. És odiós a llevar-la, però per als alumnes és millor. I la sisena hora. És l'única consellera del departament i de totes les promeses que han fet el govern de Convergència i Unió que ha complit els seus objectius o intenta complir-los.
Pues el teu exconseller Maragall
ja l'ha
deixat a caldo.
Hasta matí l'he escoltat. Dic, me farà mal la llet que m'he esmorzat. En sèrio. O sigui, quan, com un conseller capaç, és economista, pot parlar d'ensenyament. Perdona? Tu t'has ficat en juny als 30 graus dins una classe a les 3 de la tarda d'una classe de català? No. Pues quan ho hagi fet, que parli. Si no, que calla que està més guapo.
Bueno, pues jo t'he dit una cosa, jo quan era petit anava a col·legi a l'estiu també. No estudiava en català perquè llavors em donaven, però 30 graus sí que els hi havia. No per res. Enric, va, vinga.
No, perdona, és que m'agafa fora de joc.
Què pot ser que algú t'agafi
fora de criticar a la Rigau o a alabar-la? No.
A lavar-la? Jo la lavo. Jo la lavo, per favor.
Tu fes el que vulguis.
Jo ara demostro la meva ignorància. Per què la laves?
Perquè ha complit tots els seus objectius que vulgui. Vale, hi ha hagut retallades, tot el que tu vulgues. Però dins de les retallades s'ha adaptat als objectius que va prometre.
Perquè és una persona que tenia... Bueno, una persona, perquè ensenyament i tenia perquè uns persona... objectius realistes i perquè ella pues, està aplicant més
aplicant
o menys mesures raonables.
Ah, molt bé. I llavors els resultats d'aquests objectius, què?
Quin és? Pues baixar el fracàs escolar, que és un 30% que tenim.
I ja es pot demostrar això?
Home, en un any no.
Vale. Llavors, continuo jo en la meva ignorància, no opino.
Jo quan Enric diu tinc ignorància sobre el tema...
Jo, és perquè, sí, pentinat
entre
llavors.
Parèntesis vol dir, més val que calla. Sí. Núria.
Bueno, jo crec que el que demostra la Rigaur i és una cosa que ja fa temps que l'anem comentant per aquí, no? És que realment hi ha certs departaments o hi ha certes àrees que s'han de portar des de la política que la persona que ha d'estar allí ha de ser sensible en el tema. Si un ha de portar el departament d'educació o d'ensenyament, que ara torna a ser ensenyament, ara ja no eduquen, ara ensenyen, això cada quan va canviant, un dia podríem fer una dissertació sobre el tema. Bueno, al departament d'ensenyament hi ha una persona que ha dedicat gran part de la seva vida activa a estar dins d'una aula en criatures.
Sí, sí, professionalment.
Ella personalment se podrà equivocar, serà més bona política, serà més dolenta, aconseguirà més consensos o menys.
Agradarà però, o no agradarà?
Agradarà o no agradarà?
Serà més guapa o més fea?
Tindrà un programa de govern en què un podrà conjugar o podrà comulgar més o menys, però el que no se li pot negar mai és que sigui una persona que no és afí al tema. I l'altre dia, que no té sensibilitat, no, el tema, jo l'altre dia ho parlava en una persona pròxima a mi, diu a mi un dia, que havia sigut mestra, no? Diu, a mi un dia em va dir un inspector que més val un bon cap d'estudi, una mala elecció feta per un claustre, o sigui, dins de la pròpia escola, que una bona elecció feta per un inspector des de fora. I és este el tema també, no? O sigui, Irene Rigau, o a un li agradarà més o menys o ho haurà fet millor o pitjor, però el que no es pot negar mai és que és una persona que està davant d'una conselleria que no sap de què va. Perquè si alguna cosa sap és que és estar dins d'una aula en criatures. Sap, pot parlar sobre portabata o no portabata dins de classe, pot parlar sobre els uniformes. Estiràs d'acord o no, però ella en pot parlar perquè ho ha viscut, no? I és, jo suposo que per això el titular que porta Fanny la valoraven tant. No?
Molt bé, Enric, alguna cosa diu? Continues dins la teva
ignorància. No. Veurem la trajectòria. No?
Bueno, va, posem amb l'últim titular que ens porta Núria.
Bueno, jo portava l'altra cara de la moneda, diguéssim, del que portava Enric. Perquè si per una part Enric portava enfrontament polític pel que fa a l'aigua, ell ja ho ha deixat caure també, jo portava la unió de polítics també o d'administracions respecte al corredor del Mediterrani, que tu ja ho comentaves. Esta setmana ha sortit la foto dels... Potser ho hagués pogut portar com a foto de la setmana, no? La foto dels, dels presidents, la foto de les persones implicades
en Fabra, este... Valcárcel i Mas, no?
I Mas, sí senyor. Tots demanant que el Ministeri de Foment, que el govern d'Espanya donés d'una vegada prioritat al corredor del Mediterrani. Perquè tots som conscients, i aquí no crec que ningú visqui en la ignorància aquesta que diu Enric, això a ningú se li escapa que hi ha crisi i que no es pot invertir i que no és el moment de les grans infraestructures ni res, però és que hi ha coses que són vitals. I si un té uns diners i el que ha de fer és prioritzar, jo penso que el corredor del Mediterrani sí que és una cosa a prioritzar i que sí que s'ha de potenciar. Aquí està el senyorio de Madrid que no acaba de voler que la perifèria que diuen ells, no, tingui una infraestructura que seria tan vital econòmicament. Una mica allò que dia Germà Bel, no? Espanya capital París, anar tot cap al mig, tot cap al mig, tot uh-huh. El sistema és radial. El sistema espanyol és radial i aquí s'han de canviar molts de xips i en període preelectoral penso que poca cosa canviarem, no?
Uh-huh. Estic d'acord, l'únic que passa és que a vegades volem ficar el carro davant del bou o a vegades pensem en començar la casa pel sostre. Parlem d'un corredor mediterrani que evidentment és un eix, suposo, econòmic important que uniria el Mediterrani i la resta d'Europa, però caram, també hauríem d'arreglar primer les connexions entre localitats de la mateixa costa, no? Perquè actualment estem aquí a les Terres de l'Ebre deixats de la mà de Déu pel que fa als serveis de trens de velocitat, de connexions ràpides amb Barcelona. Hi ha molts estudiants, hi ha molts empresaris de les Terres de l'Ebre que no tenen aquesta facilitat. Bueno, fet aquest apunt, Enric.
Sí, tens doble raó, naturalment. Jo el carrer del Mediterrani lo veig purament una obra que francament mos té d'enlairar la economia de tot el Mediterrani. Penseu que entre Catalunya, València i Múrcia, per què no, s'està produint un percentatge molt elevat de lo que Espanya exporta. I este percentatge, però molt elevat, surt per camions.
Sí,
no sé
sí,
quina
sí,
cifra
sí.
Està ben dient que cada dia passen no sé quants mils de camions per les fronteres catalanes, no? Llavors, clar, això és car, damunt de car és contaminant, damunt estos camions los tenim de comprar fora, o sigui, tenim d'importar-ho, això no es fabriquen aquí la nostra
no?
Nació, no?
Els barreiros ja no existeixen.
Exacte, i llavors tu t'imagines plantes com hi ha a Barcelona, València i Múrcia, que entrés el tren dins, que carreguessin. Tu saps quan podríem abaratir este producte? Tant en temps de desplaçament com en manipulació, o sigui, de transport. No? Això és vital i això ha sigut vital sempre.
I això està comptabilitzat i està estudiat?
Sí, 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 sí. És viable i és productiu i ens pujaria en terç la economia espanyola. Ja no parlo de la nostra.
I la inversió que naixeria?
Lo que passa que el que ja no entenc és el que ha dit la Núria, que el corredor del Mediterrani se pot bifurcar en dos. Un que arribarà hasta baix, hasta per exemple Andalusia, i l'altre que per anar a Andalusia té de passar des de València, bifurcar-lo, anar a Madrid i després baixar per baix. No, això és així, eh? Europa, això ho sé perquè vaig estar l'altre dia mirant-me tot el tema este, i Madrid el que ho està... Després a este senyor que feia aquesta exposició li van dir, però el corredor del Mediterrani és sí o sí? Diu, jo crec que Europa dirà sí. Diu, i no ho dic en percentatges, dirà sí. L'altra cosa és el temps que tardarem per a convèncer al centre d'Espanya, a Madrid, perquè sigui pel puesto natural d'ell o que tingui de passar per Madrid.
La pregunta no és per què ha de passar per Madrid. O sigui, Madrid
perquè
no fa...
Madrid no ho pot concebre.
Ah, no pot entendre-ho.
O sigui, no Madrid, la ciutat de Madrid,
no.
Diguéssim, el govern central.
Sí.
No poden concebre que una infraestructura...
Un eix socioeconòmic.
Que és un eix econòmic, que és un eix social, és el que dius, no? És una infraestructura que és vital de pas de mercaderies, de pas de...
Vianants, etcètera.
De viatgers, del que sigui.
Bueno, sí.
No acaben anant a Madrid, per exemple, que han fet al construir l'AVE. O sigui, les línies d'alta velocitat que han fet.
Per això, pues Madrid, Sevilla,
i de Madrid, pues Madrid, Sevilla, Madrid, Tarragona, Madrid, Astúries, o no, Madrid, Cantàbria, l'AVE de les Anxoves, sí, que hi ha també Germà Bel. Ah, des de Madrid, llavors va la
pues si ell té això, tota que ha volgut això, perquè no pot deixar el corredor mediterrani tranquil, un ratet, eh? Un ratet.
Perquè no poden una cosa aquí.
Perden poder.
perden poder. Però és que ells no entenen que si es fa el corredor mediterrani això significa més economia per a Espanya i claro, poder sortir no... d'una vegada sí. d'esta crisi que mos ofegarà.
Però tu no saps que tots els pools empresarials...
Vaig a fer-me estan... política. Sí. Vaig a fer-me política.
Sí, no, però trobarà falta al col·legi.
Sí, és veritat.
Tots els pools empresarials estan a Madrid, les grans sí. seus de les grans empreses estan a Madrid i per tant ells no conceben que no passi que per allí
tot.
A la connexió en Europa, la connexió claro, ràpida sí. en Europa, han de passar per allí perquè si no...
Els peatges que Madrid ha posat...
Tu imagina que aquests grans punts, perdona Enrique, sí. al dintre del corredor del Mediterrani, en aquesta zona, vinguessin a Barcelona, clar. A València,
claro.
A Múrcia...
A Tarragona...
A les Terres de l'Ebre... claro,
perquè també passaria per aquí...
Això,
és que...
Ells ja comencen a tremolar, els tremolen els ginolls.
Claro.
Ho entens, això?
Ara ho entenc, ara.
Madrid sempre ens ha fet pagar en peatge a les autonomies que francament per si soles podríem anar, ja no et parlo d'independentisme. La corona d'Espanya va prohibir el comerç dels catalans en les colònies.
Sí,
i això ve de...
A Intereconomia encara no saben que s'havia prohibit el català, diuen que no, que mai s'havia prohibit el català. Bueno, senyors, ja ho veuen, temes interessants avui damunt la taula aquí al Parlar per no callar. I de fotografies com anem, va?
La foto de la setmana.
Anem a les fotos de la setmana. Núria, quina foto mos has fet aquesta setmana?
Bueno, pues esta setmana, com que estem en les dates en què coincidís el Dia Mundial de l'Alzheimer i com a persona que té un familiar afectat i també llegint l'altre dia al diari que d'aquí uns anys un 50%, ja augmentarà un 50% el número de casos de l'Alzheimer i portat pues lo de totes les persones que pateixen aquesta malaltia, que jo crec que la gran crueltat de la malaltia ja no és l'estat físic, perquè físicament un se va deteriorant quan se fa gran sempre, uh-huh. sinó és la pèrdua d'allò que mos fa ser el que som, que és la memòria. D'acord, jo penso que el record i la memòria és el que conforma el que som nosaltres com a persona, el que fa la nostra trajectòria, el que fa que un als 16 anys sigui d'una manera, als 30 d'una altra i als 60 d'una altra i que arribi als 80 d'una altra en un altre caràcter o en una altra visió de la vida i que et borren tot això és borrar-te a tu mateix. I aquesta anul·lació de la persona la pateixen els afectats, evidentment, i també les persones del voltant. I la pateixen molt i és molt dura. Per tant, des d'aquí pues, la foto de tots aquests que conviuen en l'Alzheimer, que és una lluita diària i que endavant. A més, també me sublevava fa poc llegint en un altre diari, crec que era una parlamentària europea, que deia que estava una comissió al Parlament Europeu que havia tingut sobre unes malalties que eren minoritàries. I deia, ningú farà cas d'esta comissió i això no transcendirà perquè com que són malalties minoritàries no aporten beneficis a les farmacèutiques i per tant les farmacèutiques no es posaran a investigar. Espero que no sigui el cas de l'Alzheimer perquè ja ho hem dit, ara està sortint que per l'envelliment de la població, bueno, per molts factors, d'aquí uns anys augmentarà un 50% el nombre de persones que ho patiran.
Sí, això que són els titulars que portaven els diaris aquesta setmana. Respecte a aquest tema, alguna cosa que dius? Una fotografia un tant...
Molt trista, sí. Hem canviat molt des de la setmana passada.
Sí.
Vaig llegir, no sé on, ara fa poc, un d'estos dies, que està sortint un sistema revolucionari que se pot detectar l'Alzheimer precoçment en anàlisis de sang. A Catalunya en som 112.000 i al món 45 milions. I això va en una
45 extensió. Milions de persones en la malaltia de l'Alzheimer,
sí, Déu-n'hi-do. Declarades, a part les que sí. Uh-huh. En fi.
Aviam si es pot detectar. Aviam, tot i que a vegades surten llums d'esperança, dir, pues, han trobat aquest medicament, sembla que hi ha coses que fan reaccionar, etcètera, etcètera, però a veure, perquè si després dels comptes titulars diem claro, diuen que el 50% estaríem afectats. Mm-hmm. Tampoc no diuen
tampoc si... diu que la desenvoluparen del tot.
Que serà tan dura com ho està
bueno,
sent.
Com a llum d'esperança, la recerca mèdica avança també esta setmana, mm-hmm. crec que era, que sortia ha sortit un laboratori, no sé si un grup d'investigadors que han trobat una vacuna que sembla que afecta, o sigui que funciona per al virus del SIDA, o sigui que la investigació no deixa d'avançar, sí, no? Han trobat una vacuna que és probable que si s'acaba desenvolupant, que està en una fase molt prèvia, que encara no l'han provat en persones, que no se sap, però que sembla que actua contra el virus. La gràcia de tot això és que vivim en un món que corre més de pressa del que nosaltres ens podem imaginar.
Sí, el que passa que la dicotomia aquesta, no? El yin i el yang, per una part turden titulars l'altre dia, seria on diu viurem hasta els 100 anys.
Sí.
I per l'altra part...
I tots en els emails.
Sí, però com? Sí. No? Fanny, què en dius del tema?
No, jo trobo que és una mal... Bueno, a mi personalment m'afecta molt perquè tinc amaien Alzheimer i a mi em va afectar molt saber que tenia Alzheimer perquè jo sempre recordava Nadal quan feia els típics canelons i encara avui en dia sempre dia ja li diré que me n'ensenya que... i arriba el moment que no me'ls pot ensenyar i ni em coneix. Ja té el seu món, o sigui, gràcies a Déu.
No, no, si la vida
físicament...
interior... Jo dic perquè la meva mare també el té.
Sí, sí. Físicament està bé, el que passa que...
I tenen el seu món interior.
Sí, psíquicament, claro, a ella li ha pegat en riure i en ballar, i gràcies a Déu, pues mira, encara, pues bueno, encara és feliç, però claro, a mi m'afecta perquè sóc la neta gran i no em coneix. Uh-huh, sí. I a mi personalment m'afecta i és una malaltia que
si sigues la neta
és dura.
Si sigues la neta menuda no t'afectaria tant.
També.
Però claro, la neta gran,
vaig ser la neta menuda i jo en ella he passat
perquè la primera és la primera, també,
sí.
Claro.
Jo en ella he passat,
claro que sí.
he passat moments molt bons i molt bons records i claro, a mi això...
Era per treure una mica de ferro, perquè
estàvem
fent
una mica... Estem tristes, sí.
Va, doncs la foto, Fanny, vinga, va.
Vale, jo no he portat cap malaltia. Jo he portat el meu home ideal.
Ah, pensava que havies portat el teu home. Dic,
no, home, no. El meu home ideal. George Clooney fa de marit ideal en un anunci d'un banc. Jo sí. Realment
ara
no
cal Enric, que interpreti
ara molt. Enric s'acaba que era parat perquè...
Sí.
Així és George Clooney.
Així és George Clooney. Enric, a veure, és Enric, un home que té 50 anys.
Has caigut de la banqueta.
Ara sí.
S'ha
acabat. Té 50...
És un home que té 50 anys, però realment dona gust veure'l.
Sí.
En aquesta sonrisa que té, en aquesta planta que té, i llavors veus el que hi ha al món i ens... Antes estan amagats, però sempre...
Jo sentint a mi de sinó...
A veure, jo, tota la gent que...
Fanny, hauries de dir, millorant-lo present.
Millorant-lo present, sí. Tota la gent que m'estigui escoltant, i els nois joves, jo tampoc he trobat la meva persona ideal, o sigui que estic així lliure, però no és discriminar, però és que és l'home ideal, per l'amor de Déu, en aquell... en aquella planta que li pots ficar un sac de pataques cosit i munt i li queda bé. Si diu d'així cada matí veure anant canons per casa t'ho dic, por el amor de Dios, és por el amor de Dios.
Ho pot dir més fort però més clar, no?
allò de hello George,
no? Hello George, sí senyor.
Per tant, la foto avui...
Si són com George Clooney, sí que li agraden madurs, si no, no.
Avui has aprofitat l'espai del parlar per no callar per la,
parlar de George Clooney.
Perquè la foto sigués George Clooney, sí. Perquè t'agrada.
Perquè
però quin banc anuncia? Quin banc anuncia?
Ara t'ho dic, un banc noruec.
Ah.
Jo li ofereixo voluntari perquè anunciï el meu pis per les companyies immobiliàries, a veure.
Això és roda gratis, a més.
Claro.
Per favor.
Li faig el dinar, el que vulgui, li rento la roba, el que vulgui.
Li fas macarrons com aquell li va fer Michael Jackson.
Bueno, Enric, ja veus com està el pati.
Sí, he vist lo guerreres que són. No sé si la coneixeu, però jo te veig molt jove, no?
Sí,
te veig molt jove.
No, si vols saber, tinc 29 anys i molt ben portats.
No,
que lo sepas.
I encara estàs a l'edat que ho pots dir-ho, no? Esto també m'han dit que com a artista ara està perdent comba, no?
Sí, bastant. Però és que a mi com a artista... Que
no l'importa poc. L'importa poc.
Tu dius que és una persona, és un cos...
A veure si te n'entens. Nosaltres també volem hombres objetos, sí o no?
Sí, també. Sí, això de dir... És que sempre és la dona que és un objecte. Mentira.
Un hombre suadero.
Mentira.
Perquè el comodín de la llamada tothom lo tenim.
Jo aprovo la vostra igualtat, però el que m'ha deixat sorpresa és que dius... I jo li rentaria la roba i jo li faria el mitjà que no sé si sap fer ell o què.
Sí, però imagina't el que arribaria a fer. Imagina't fins a quin punt de compromís arribaria només per aquest George Clooney passés que una tarda, una tarda.
Una tarda.
Porta la passejar pel
però
delta.
Però
fixa't,
Enric, tu i jo que ja som...
Conta-li xistes, canta-li cançons.
Tu i jo que ja som grans, que tu pentines canes, jo ni això. Em refereixo que, fixa't tu, aquest comentari fet 20 anys atrás per una jove als mitjans de comunicació, que sí, però què està dient?
Brau i emotiu. I ella ho ha dit, sigut brau i emotiu.
I ella ho ha dit, clar, que tingui George Clooney a casa, que jo li rento la
roba. I jo soc de la típica que diu, i sempre ho he dit, i jo de criada no ho faré.
Muy bien.
Perquè jo Víctor Sala i de criada no ho he de fer. Només... Però en ell faríem una excepció.
Faríem el que haguéssim de fer.
Te ho anava a dir.
Faríem una excepció.
Només de George Clooney.
Només de George Clooney.
Com tota la vida, seguret que al cap d'un temps li diries fes-te el menjar tu.
Clar, a veure, tot
segur.
Per molt George Clooney que sigui, quan... ara perquè és inassolible, però si el tinguessis 14 anys al teu costat, vols dir que no...
Home, doncs pues 14 anys li diria, mira, carinyo, aquí tens una latita d'atún i fas tu el que vulguis i jo me'n vaig al cafè.
Molt bé.
Sí, i segur que per aquesta terra nostra algun George Clooney d'estos
sempre
lo diu llaure.
Però està agafat.
Sí?
Tinc esta mala pata.
I no té la mansió Beverly Hills. A
no.
Veure, les coses
no tinc
com
ni
siguen.
GPS arreglat. Mira, mira quin fico el GPS. A veure, tempo... sí. No!
Així són gafes?
Ni map.
Gafes. Estan agafats?
Agafats.
Vale, agafats però... o agafats?
Agafats i agafats. Tot.
No, però això serà, és el que diu Enrique Sari. Així, ara fent una mica de marujeo. Sí. Segurament que hi ha homes, i també segurament hi ha dones,
clar que
són guapíssimes, clar, i guapíssims, però bueno, que no han tingut la sort de triomfar o que a lo millor no els maquillen, no els ho fan Photoshop, no els tenyixen el pèl, no porten trajes d'Armani, i clar, tot això també muda, que és el que dius.
No, cafè.
I si no muda, per lo menos arregla.
Fa lluent.
I clar, no han tingut aquesta sort. Estos dies, per exemple, estem parlant de pareguts raonables, sortia una espanyola que és clavada a la dona de Brad Pitt, com se diu? La
Angelina Jolie.
Clavada a l'Angelina Jolie, però és espanyola, potser treballava en una botiga, sí, i clar, doncs ningú li va fer cas, però clar, ella era la filla d'un artista, no sé què, tenia el morrer, i clar, doncs, és el que sempre dic.
Home, és que a mi no m'agraden les dones, però con Angelina Jolie també, eh? Parlem-ne.
No m'agrada tant a mi.
Bueno,
al final cap és això, no? Que són persones que estan al lloc adequat al moment precís i tenen esta sort. Perquè...
pues sí, si nosaltres haguéssim viscut a Los Angeles...
Home, jo no perdo l'esperança...
No estaríem aquí.
Jo no perdo l'esperança de trobar el meu George Clooney amb més panxa, amb més canes, però no el perdo, però bueno, ja apareixerà.
Però si el tens davant...
Hola. Tens aquí Enric.
Hola, Enric, hola.
Però si és clavat, el George Clooney. És...
jo conec el dentista de George Clooney.
Ah, si el coneix, el dentista?
Sí, diu que la boca oberta desmillora molt, eh? O sigui, en sèrio.
No passa res, tampoc m'ha de fer un recital.
Va,
venga, va,
la teva foto, Enric.
Posem els conseqüents.
Han passat, és que este programa és...
Passem d'un
estat emocional de parlar de l'Alzheimer i dels familiars en Alzheimer a parlar de George Clooney i del seu dentista.
Com diria Fanny, i no és bonic això.
Vinga, som-hi.
A veure, jo volia parlar de, naturalment...
La teva foto, quina és?
La meva foto és l'endeudament.
Mm-hmm. Té foto l'endeudament, és un senyor.
Sí, l'endeudament que tenim des de les famílies, des de les autonomies, des de l'Estat, i en aquest moment m'aniré a l'Estat de Grècia. Se ho estan passant malament aquella gent, tan malament que els laboratoris Roger,
los Roches, els han dit,
els han tallat el subministre,
han dit, los Redoxon d'ara endavant vol pagueu vosaltres.
Sí. Què m'estàs contant?
Sí.
Del medicament per al càncer, els grecs tindran de pagar-se el medicament a les farmàcies i després ja li aplicarà la Seguretat Social de Grècia, o sigui, la injecció i tot això, però Roger ja no ven més a Grècia. I nosaltres estem en llista, o sigui, després de Grècia entra Espanya. La broma, o sigui, ara veig que ens han posat tots cares sèries. Jo aquí en aquesta emissora estic parlant de crisi des de l'any 2006. I cada vegada en to creixent. Ara fa temps que ja no en parlo, i l'únic que volia dir és que totes aquelles coses que estàvem dient, que veuríem sang al carrer, veuríem manifestacions, veuríem que la perifèria nostra, de la nostra nació, se tambalejaria, veuríem desaparèixer caixes, i ara estem... Això va en sèrio. I vull apuntar una petita cosa. De la crisi se surt per la mateixa porta que s'ha entrat, però no anant de cara atrás, sinó sabem pegar mitja volta i tornar a enfocar, desacaminar el camí que m'han caminat, però de cara. D'aquí sortirem de la crisi. I estos 2.000 parats i pico que tenim en posta, estos 10.000 que tenim
a les Terres de l'Ebre,
tot això no vindrà ni cap paloma mensajera ni cap paloma de pau a donar-nos feina. El sistema està prou insostenible. Torno a repetir des d'aquí, i no és per fer alarmisme, que la crisi no l'han vist encara. La crisi de veritat no l'han vist. Hi ha institucions que no podran aguantar, institucions en les quals nosaltres confiem. El pensionista grec veurà l'altra vegada reduïda la seva pensió. Han tret 200.000 funcionaris a Grècia i ara tenen de treure el 30% més del que sobra. I ho han dit així, que cada departament mira el que els ho sobra, perquè si no, no tenen més diners. I la nòmina d'octubre ja no la podem pagar. Avui han sortit 3 ajuntaments més al Teletext, a la tele, que no tenen diners per pagar les nòmines del mes d'octubre aquí a Espanya. 3 ajuntaments catalans. No tirem atràs en reduir municipis, parlava d'aquest endeudament. I si no sabem gestionar la crisi a casa nostra, o sigui, que no hi ha títere que estigui aquí... podem quedar molta gent al descobert, tant jo que sóc pensionista, vosaltres si sou funcionaris, per què? Perquè no dona pa més. I tot això que he sabut ho adobaré en un missatge. La massa monetària, o sigui, els diners que avui circulen pel món, són tants que no podem, o sigui, hi ha molts més diners que coses podem comprar. No hi ha la relació diner en el que verdament podem comprar. Per tant, s'esperen anys que, a més de carestia, hi haurà una inflació total. Si per un quilo de patates jo avui pago un euro, per dir alguna cosa, hi ha tants de diners que no fa relació amb aquell quilo de patates que es produeix, per tant, el quilo de patates se posarà molt car. Qui dic el quilo de patates diu la llet o diu el que sigui, no? O la benzina o tal. Quina reflexió vull dir en això? Sem conseqüents.
Sí, però tot això que t'ho expliquen, i això de com s'arregla? De qui és la culpa? Per què tants diners? Per què hem d'arribar a aquest extrem?
Jo veig que els polítics busquen culpables. Culpables ho som tots. Des dels polítics, per no previndre com anava los tiros, hasta, mira, hi ha una sèrie de gent, una sèrie d'economistes i abogats que estan buscant que els responsables de que van fer les fallides de Lehman Brothers i tots aquests bancs americans i asseguradores americanes, que els acusen de crims contra la humanitat, perquè francament han fet sang. Han hi hagut morts per això. I nosaltres ens estem asfixiant. I l'asfíxia porta la mort si no t'espavides.
Ai, Enric, me faràs plorar, per favor.
No, és que sé que totes les tertúlies que he sentit fins ara, jo només vull posar un punt de prevenció. Abans de que mos vingui el cop de veritat, sabem que aquí hi ha algú que està pegant palos.
Bueno, i nosaltres què hem de fer? O sigui,
però la pregunta meua,
la nostra casa.
Bueno, però la pregunta meua és, en estos diners que hem arribat a fer estos anys, sí, on estan?
Que los tequis té a tindre. Xina és la fàbrica del món i Xina té molts diners i ens vindrà a ajudar. Europa ja no pot decidir per seva... O sigui, els governs que formen part de la Comunitat Europea estem sequestrats per les polítiques dels que francament estan aportant, que són alemans, que són francesos, els inglesos no estan dins.
Los xinesos
en la moneda, no estan dins.
La moneda,
però l'altre dia es van tindre de reunir pues, tots els bancs centrals, els bancs emissors, el Banc Central Europeu, el Banc Central d'Inglaterra, va estar a Japó i va estar als Estats Units donant consells a Europa com on teníem de sortir. A Déu gràcies, Europa ha dit, americans, feu-vos la vostra, que nosaltres ja ens farem la nostra. Això vol dir que el sistema, la culpa no està en qui ho ha fet. La reflexió és, podem aguantar aquest sistema? Los dos línies de metro a Barcelona han tingut de parar perquè la Generalitat no té diners i l'han parat i s'ha acabat i la toneladora aquella ha parat. Totes les empreses que han subcontractades per tot això, pues això són mils de persones que en aquest moment no poden continuar. La Generalitat ha de fer una tercera emissió de bonus per a cobrir part de la primera. Això veig que els programes així de la nostra perifèria, de les nostres contrades, no en parlen, no se'n té de parlar cada dia, però que a casa nostra tenim de ser curosos sí que és veritat.
Bueno, pues després de crear l'alarma, senyors, que no cunda el pànico, em prenem el cap de setmana en tranquil·litat i dilluns tornem a reflexionar, però de moment,
sí, per
perquè déu-n'hi-do, Fanny, alguna cosa que dir o mos hem quedat tots a poc abadats i es m'ha perdut?
No, jo crec que aquí el problema de fons, el que deduixo de tot el que explica Enric, que ho explica molt bé, i jo sempre que ve ell i quan ve també l'amic Joaquim Vilagrassa sempre aprenc moltes coses, és que aquí el problema és que no tenim una economia productiva. O sigui, aquí tenim molta gent, o sigui, molta gent no perquè hi ha molts de parats, però tot aquell que treballa acaba treballant per a l'administració d'alguna o altra manera i tots estem, o sigui, estem com en un bucle, no? O sigui, la persona que paga els impostos a l'administració, l'administració el contracta i d'aquell contracte paga els impostos i no es produeix. És això o no?
Sí,
no hi ha una economia productiva, exacte. No tenim fàbriques, no tenim indústria, no tenim una bona base per a tirar endavant això i durant molt de temps tampoc s'ha incentivat això. No s'ha incentivat el negoci ni la producció.
És que ens hem volgut basar molt en lo totxo.
Però jo... vale, sí, lo totxo ha tingut una gran culpa, perquè tampoc era economia productiva.
Jo trobo també que
però
hem volgut...
quants de funcionaris nous hi han des de fa 10 anys a ara? Jo penso que si miréssim... I no vull dir que sigui culpa dels funcionaris, que ningú me malinterprete.
No, l'únic
que dic és que el que no pot ser és que tot aquell que està empleat estigui empleat per a l'administració, perquè llavors això demostra que no hi ha una base productiva.
Jo trobo, que l'administració...
Administra, l'únic que fa és administrar, no produïm. O sigui, és com una gran empresa que...
I llavors, quan ve el problema, tothom dona la culpa als funcionaris. Els funcionaris tampoc tenen la culpa, per la favor. El problema és ja de base, és de concepció.
Aquí jo és que trobo que han volgut fardar més del que teníem.
També.
Sí, però els mals ja estan passats. Què faig jo avui para que demà no m'agafi este senyor que està pegant palos? El senyor és la crisi, no? Què tinc de fer?
Administrar bé el que tinc, però administrar bé no avui, administrar bé fa 5 anys atrás.
I ja no ho podem evitar.
Ja
no ho podem evitar.
Ja no ho podem arreglar, ja,
claro. No ho podem evitar, no podem tornar atrás, evidentment.
A casa encara estic rebent amics, i te diré que dos o tres per setmana, en temes podrits, en temes que els ho dic, però ja no saps el que dir-los. A veure el que està fent Unim, que s'ha anunciat per aquí.
Unim Casa, sí.
Naturalment.
S'anuncia aquí a les Terres de l'Ebre, s'anuncia venent,
sí,
venent
no,
cases.
I, és, i cuidado, ojalà els vengui tots, te ho dic en sèrio. Per què? Perquè els altres promotors que tenen pisets, pues, llavors ja podran vendre-ho a un preu més raonable. Ojalà Unim, la Caixa i tota aquesta gent, ojalà poguessin vendre-ho tot. Però llavors Unim necessita uns diners com a entitat financera que té de financiar les ventes d'ell, Unim, la Caixa i qui sigui. Parlo d'Unim perquè avui està venent Unim. I aquests diners no els tindràs ni tu ni jo, ni les que som, ni els que som aquí per muntar l'empresa.
Bueno, pues aquesta és l'opinió. Ara anem a canviar de tema, anem a donar les carabasses de la setmana després d'aquest repàs a l'economia que ens ha fet Enric Martí. A apretar-se el cinturó i fort, i fort. La carabassa!
La carabassa de la setmana.
Fanny, a qui carabassegem aquesta setmana?
La setmana passada li vaig donar una carabassa gran a Guardiola. Esta setmana li toca a Mourinho. Sí, li ha tocat. Ara jo no podia passar per més, ja ho sento molt. Jo no podia passar per més, ja. Ja està bé de fer-li la culpa als àrbits. Ho sento molt. Primera, ves a que t'ensenya modals. Segona, a que t'ensenya futbol. I tercera, per favor, que el fotin fora. Però d'Espanya. Ja li pago jo el bitllet.
Avui no sé si donarà per a tot, perquè entre que has d'acollir casa a George Clooney li has de pagar el bitllet.
A veure, fem un intercanvi,
Enric diu que t'has d'apretar el cinturó i tu que estàs derrotxant. No. Si algú vol expulsar Mourinho del Madrid, jo faré una manifestació de suport.
Jo també.
No podem perdre a aquesta persona.
No.
Parlaríem? En què mos entretindríem? Fantàstic.
Jo ara, llevant la broma a part, jo el que vull arribar a dir és que com pot permetre... A veure, un aficionat del Madrid... Vale, sempre hi ha hagut rivalitat i sempre en hi haurà entre el Barça i el Madrid. Molt bé, ho trobo perfecte. I jo sempre reconec i sempre dic que el Madrid té un bon equip i sap jugar molt bé. I a vegades el Barça l'ha ficat entre les cordes moltes vegades, i jo ho reconec. Però com pot permetre l'afició del Madrid que el seu propi entrenador parli d'esta manera? És que no ho entenc, en sèrio. No ho puc entendre.
Bueno, pues perquè ells creuen el que diu el seu entrenador, això està bé, és un entrenador que està molt ben valorat dins del seu equip, i això ho ha aconseguit Mourinho, i és un gran mèrit, perquè pel Madrid, bueno, i per molts equips, solen passar moltes vegades entrenadors que allí los veus que pobres estan fent les rodes de premsa i estan tots sols com a llums, perquè al pobre Pellegrini se'l van cepillar en no res. Hi ha hagut entrenadors molt bons al Madrid, Vicente del Bosque, per exemple, que també va sortir per la porta falsa del Madrid, i ara resulta que ha sigut el gran entrenador de la selecció espanyola. El fet que Mourinho se pugui mantindre, i tot en este discurs fort, com una persona que té gran suport dins el seu equip, escolta'm, és un mèrit enorme.
Bueno, però jo no sé si té tant de suport dins l'afició merengue.
Jo només t'he dit que ha sigut...
Això no sé,
ha sigut un dels entrenadors, no sé si tots, però un dels entrenadors que ha ficut, que fa que la selecció espanyola entre els seus jugadors no estigui bé.
La selecció espanyola entre els seus jugadors no ha estat mai bé, si no es coneixen de res més que de 4 entrenaments que fan a l'any.
I d'ensenyar-se la cartera a veure qui porta més bitllets.
Vale.
Això és un màrqueting que t'han fet de 4
que el fotin fora, no?
que no.
Jo ho demano, en sèrio.
Jo estic en contra.
Jo, si volen representar que el futbol és esportivitat i tots els objectius o tots els valors que tingui detrás, en esa persona
això és una cosa que ara m'ha agafat dos del Barça com a, com a bandera, que el futbol i l'esport i els valors i no sé què.
No, bueno,
és...
no,
no, però, és que el, però és que el Madrid aquests bueno, valors sí, també els ha tingut ara, i també els ha defensat.
Però ara que tenim a Guardiola, que és un comunicador fantàstic, gentleman. És un gentleman, és un tio elegant, és un tio en classe i tal, pues ara resulta que a tots mos encanta que el futbol sigui un transmissor de valors humans. Però també pot no ser-ho, i Mourinho és un exemple de que també pot no ser-ho, també pot ser un esport i pot ser una competició pura i pot ser l'anar per totes i passar-te aquells 90 minuts anant a per totes.
Però és una competició, no? Jo no estic dient que no sigui una competició, i a mi m'agrada la competitivitat i crec que és bona, realment és bona, però arribar a aquest punt de ser tan mal educat
és un borde, és un borde,
és un borde, és mal educat, és un prepotent, és
que sí, que sí, que sí.
A veure, Núria, Núria, per a la premsa, per a la premsa, Mourinho és una mina.
Claro que sí, home, evidentment, jo estic parlant des d'aquest punt de vista.
Per al propi Real Madrid i per al futbol de la Lliga Espanyola en general, jo crec que no li fa cap favor. Jo crec que en aquests moments Florentino està pensant com fa fora en ell i si convé Cristiano Ronaldo, que són els que han tirat per terra tota la imatge que s'havia forjat del Madrid durant tants
anys. I a Pepe que se li va la olla.
I a Pepe que se li va la olla. Enric.
No, no, exacte. Por sus obras los conoceréis. Si les seues obres són, són títols, són triomfos, no passarà això.
Sí, si han guanyat la Lliga, claro, pues
perquè lo Florentino, dueño del club, suposo, ha acabat dient jo et poso la confiança tu i tens tant de temps. Si això no dona, llavors veuràs que el mateix club dirà és que este entrenador mos ha tirat el club per en terra.
Però no cal esperar. No obstant, el segon o el tercer any, tu el primer any ja veies que no et donava resultats, eh?
Per a l'espan un any tampoc pots demanar.
És un home que se sap
fa un any que està Mourinho.
És la segona temporada.
I ho ha dit Manel, que per la premsa
i va guanyar la Copa del Rei, que tampoc...
per a que estigui a baix de l'autobús.
Sí, i potser el Barcelona no seria el Barcelona si el Madrid no actués pel mig del seu entrenador com està actuant.
Clar, si no,
això ja es dia quan...
Perquè és que el partit Mourinho fa gran al Barça i fa gran a Guardiola.
Pues, sí, però, ara, si el resultat li diuen, dius, hosti, la tècnica...
Això ja, això ja es dia quan se parlava de que vindria Mourinho abans de que firmés el contracte amb el Madrid, la premsa, allò senties programes radiofònics, sobretot d'esports, i tots dient que estiria molt bé perquè seria el bueno contra el malo, perquè ja es veia l'antagonisme, és que vindrà a la Lliga l'antagonista de Guardiola.
Però si només ja en les mirades, tu veus la mirada de Guardiola i veus la mirada de Mourinho i és la mirada del bueno i la mirada del malo.
El lobo i el cordero.
Que, jo el veig maquiavèlic, estos sí. Que saben fer l'eslàlon entre el permès i no el permès, o sigui, vale. Però jo tinc de sentir, i vosaltres també, si Déu mos dona salut, sentir a Mourinho que dirà no era tan gran el Real Madrid com a club com el que jo em pensava. I ja veuràs com traurà algun drapet quan ell no
exercirà com a entrenador.
Sí. I també m'apunto a que Guardiola, el que li han donat, què li van donar ara?
La medalla del Parlament de Catalunya.
Sí, doncs sí. Pues, francament s'han precipitat per a mi. Eh?
Ha a altres, bueno, i per a mi que sóc barcelonista.
Hi ha altres catalans que estan fent...
Perdoneu, que també li van donar el Premi de Nobel de la Pau a Obama? I jo encara no entenc per què.
Exacte.
Encara també, encara fallo, me l'estic pensant.
Bueno, és que en temps de crisi...
Que trobo millor que li donen a Obama que quan li van donar a Arafat, que tampoc... Que allò clamava al cel.
No, vale? Veure, en temps de crisi tot se precipita.
Però... Sí.
Algú que sigui un paradigma de...
Ni tan excel·lent un...
Que mude, tornem-hi, que mude, que quede bé.
Sí. Jo reconec que Mourinho tècnicament és molt bo.
Mourinho.
Mourinho. Jo reconec que tècnicament... És bo, jo no li he llevat trens de mèrit. Jo l'únic que li ficaria és un professor que li digui, és que has de dir si us plau, has de dir m'he equivocat, perdó. Això no fa mal a la persona, en sèrio. Lo faria més humà i més proper a la gent, perquè bàsicament té una afició, i almenys no els barcelonistes, els barcelonistes com si els vols enviar a l'altra punta, però la teva afició una mica de respecte, per favor.
Bueno, pues ja la veus, eh?
Sí.
Ah, tu, eh? Jo crec que més que ficar un professor li podríem ficar un murrió.
Sí, un bossalet, un bossalet.
Un bossalet. Va, la carabassa de Enric.
La carabassa avui meua va per al papa de Roma.
Pobre.
Sí, ha estat denunciat...
És papa de la Iglesia Catòlica, de Roma és bisbe.
No ho sabies, això.
No, el papa de Roma?
Sí, si no, bueno, se li diu el papa de Roma, però sí. Bueno, va.
El papa de l'Església Catòlica, tens raó. En este senyor l'han denunciat al Tribunal Penal Internacional, el grup de familiars i no sé quants cabinets d'abogats, per haver consentit i no denunciat tot el tema de la pederàstia. Tant és així que Bèlgica ja ha tret la seva opinió, o sigui, la seva, com si diguéssim, normativa, que farà un test psicològic a tots els capellans per a veure si són pederastes o tenen tendències de pederàstia.
Uf, això és que ha de ser complicat. Això és com molt quan a un mosso d'esquadra li deixis una pistola.
Però vull dir, mira, ens estem de degradats en valors que ja s'atreveixen a dir, no senyor, vostès no tenen raó i això té d'anar als tribunals i tenim de...
No, això està clar, perquè al fin i al cap un capellà és una persona, és un home, per tant, no és que tingui cap valor afegit, sinó senzillament el de la vocació. Llavors deu tindre tants de problemes i tantes virtuts com qualsevol home que passeja pel carrer. És a dir, clar, tindre problemes. Benedicto, aquí et jube palito. Benedicto, aquí et jube palito. És molt graciós això.
Jo la carabassa no la tiro perquè haver deixat arribar això està aquí. Vaticà, aquí va dar.
Més coses sobre el tema.
No, que sí, que realment ha badat. Jo realment penso que, bueno, el tema de la pederastia, sigui qui sigui qui ho fa, és fastigós, vale? Ja començo d'aquí. El que passa és que hi ha com un corrent que és com a... Ja em perdonareu, ja me vaig a posar radical, que a vegades m'agrada, no? Hi ha un corrent que és molt progre, que és anar contra l'Església i dir que tots els capellons són pederastes, que tots són uns lladres, que tots són gais i que tots no sé què. I això queda molt progre i queda molt bé i ole. I tu dius que, bueno, que tu tens la teva vida espiritual, però que l'Església no, perquè l'Església són tots uns lladres, uns no sé què, uns no sé quantos. I ja està. I no cal que argumentes res i no cal que posis en tela de judici res més.
I davant de
certa
capa social quedes com un heroi.
Quedes com un rei, sí. Quedes superbé. I llavors jo també voldria que posar el contrapunt, no? En això, que és lo que has dit, exactament el que has dit tu, Manel Ramon. O sigui, un capellà, un bisbe, el que sigui, és un home, és una persona i tothom té, tothom comet errors i tothom pot tindre un costat fastigós i fer coses fastigoses. Jo, també tens raó tu, Enric, la Iglesia Catòlica aquí ha badat. No ho podem permetre.
O ha d'actuar de manera més contundent.
O almenys han d'actuar més de cara a la galeria, perquè
mi,
un no sap si internament aquí
hi
ha hagut
pues lo separo,
un problema. Què passa? Que portar en un tribunal internacional a un tribunal penal, a una organització, doncs mira, quan ho has dit a mi m'ha vingut al cap, que també no fa molt llegir el diari, que ara han portat també en un tribunal penal italià als científics italians que no van previndre els terremotos de l'Aquila. Però a veure, aquí com estem? O sigui, hi ha un terremoto i ha de ser culpa del científic que no l'ha vist vindre? Però com estem aquí?
És el que parlàvem a la tertúlia fa uns dies.
És demencial.
I el polític o polítics que han deixat el país arruïnat.
O sigui, aquí haurien de portar... Aquí haurien de portar precisament és els polítics que estan deixant que allò estigui igual de derruït que el dia després del terratrèmol. Estos han d'anar a judici.
Escolteu, que ens manquen 3 minutets i falta la teva carabassa.
Pues mira, jo te volia proposar que més de carabassa, aquesta setmana vull donar una medalla.
Ah, bueno, vinga, pues,
a veure si me deixes, va, dos medalles.
La medalla de la setmana, va.
Dos medalles. Una, en una senyora de Terrassa que ha demostrat que hi ha gent honrada, que hi ha gent que de tan honrada potser alguns pensarien que és tonta, que ha cobrat 1.200 euros de més del govern de l'Estat en concepte d'ajuda a la vivenda. Los ha cobrat, ha anat al ministeri, ha dit que aquells 1.200 euros no li pertoquen, que els vol tornar i que encara està esperant resposta perquè ningú li ha sabut dir com els ha de tornar.
De tota manera, jo no crec que si aquesta persona era tonta o era precavida, perquè si a lo millor després se'n donen compte que no els ha tornat, no li cobren 1.200.
Li cobren els interessos. Però escolta'm, jo no sé si és més greu, o sigui, jo aquí també veig que el que és més greu és que un ministeri no sàpiga dir-li a una persona com ha de retornar els diners.
Ara m'has preocupat.
És greu, eh?
Jo no sé si us he preocupat en les xifres, però m'has preocupat. Tu saps que en la crisi que hi ha l'Estat fa ser fallos de 1.200 euros? I quants,
és que
i quants,
imagina't quanta gent
fer?
No ho diu.
Mare meva.
Quanta gent no ho diu. I l'altre
jo no ho he dit perquè mai me n'han fet cap a favor.
A mi no m'ha passat mai tampoc, eh?
Ojalà m'hem fet
però té la marinera. I l'altra medalla per al 30 minuts d'este diumenge passat. Un documental que es diu L'origen del cafè, entre parèntesis, per a tots, que parlava sobre com se forma l'estat de les autonomies. És molt interessant, sobretot a qui tingui oportunitat que el mire per internet.
Doncs dos medalles, Fanny, alguna cosa a remarcar d'aquest programa d'avui, d'aquestes medalles que ha donat?
No.
No. Vale.
Més val un no clar.
Vaig a fer igual com Enric, vaig a ser ignorant.
Senyors, pues me penso que fins aquí, com diem sempre, ha arribat la riada. Fins aquí ha arribat el Parlar per no callar d'aquesta setmana a la sintonia de la teva emissora municipal. Ens ha acompanyat Enric Martí. Enric, gràcies.
Adeu.
Núria de Santiago, fins la propera.
Hasta la pròxima.
Fanny, apa, a descansar.
Adeu.
Que tingues sort i que vingui a veure George Clooney.
Vale, jo us ho avisaré, us portaré el comentari.
Així hem arribat a la fi d'aquest temps d'actualitat, d'aquest temps de xerrada, de xerrameca, de parlar de temes ben diferents i diferenciats dels nostres convidats. Propera setmana, més coses. Propera setmana, aquí us esperem. A la sintonia de la teva municipal amb aquest programa, la nostra tertúlia setmanal anomenada El Parlar per no callar. Serà fins llavors, que acabeu de passar una molt feliç jornada. The gravy trains run over you.